Es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.
Corre, 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 corre!
Balandrau, ben salvatge, ens explica els tràgics esdeveniments que van acabar amb la mort de 9 persones en aquest cim del Pirineu. El 30 de desembre de l'any 2000, un grup d'amics es disposa a pujar al Balandrau. El sol els acompanya fins que...
I amb aquesta pel·lícula que ens recomanen a la cartellera, aquest Balandrau, que és una de les grans novetats d'aquest cap de setmana de la cartellera cinematogràfica, posem punt i final al programa d'avui. Us deixarem ara amb el més calent a l'aigüera, amb l'Ona Vila. Gràcies per la companyia i atenció, i tornem dilluns. Bon cap de setmana. Adeu-siau.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Hi ha cançons que mai s'obliden. Aquelles melodies que tornen i et fan viatjar en el temps. Torna-la a tocar, Sam. Jordi Piqué et convida a reviure els temes que han marcat generacions. Dissabte a les 11 del matí i diumenge a les 12 del migdia a Ràdio L'Escala. No t'ho perdis, perquè hi ha cançons que sempre mereixen tornar a sonar.
Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna, que et porta les melodies més marineres i entranyables de la nostra terra. Presentat per Joan Brugués, amb la celebró de la costa i la calidesa de la veu que et farà companyia. Cada dissabte a les 12 del migdia i diumenge a les 11 del matí. Deixa't captivar pel ritme, les veus i l'aroma de mar. Sons a cau d'orella. El teu punt de trobada amb les havaneres.
Els dissabtes de 6 a 8 de la tarda arriba la primera llista. El repàs setmanal de les cançons que més estan triomfant. Pujades, baixades i el número 1 de la setmana.
La primera llista.
Apropem les novetats musicals de la setmana a la primera llista. Cada setmana a Ràdio L'Escala, passem llista.
Primera llista amb Marc Clapés.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui divendres, dia 20 de febrer, m'agradaria començar el programa amb una portada cultural i viatjant cap a Barcelona, perquè just aquest matí, ara fa una hora, s'ha instal·lat el braç vertical superior de la creu de la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família. L'històric edifici que durant un temps semblava que mai veuríem acabat, però que cada vegada és més a prop de posar l'última pedra. Amb la nova peça col·locada avui, que fa 4,9 metres d'alçada, l'edifici arriba ja als 172 metres i mig d'alçada, consolidant-se com l'edifici més alt de la capital catalana. La coronació de la Creu de la Sagrada Família s'ha fet coincidir amb el centenari de la mort de l'ideòleg i arquitecte de la Basílica, Antoni Gaudí, i està previst que la inauguració de la torre sigui l'acte principal de la celebració del centenari, pel qual s'ha sol·licitat la presència del Papa Lleó XIV. Els constructors del temple mantenen la previsió d'acabar-lo en els propers 10 anys. Ara bé, mentre és probable que l'edifici arribi a tenir totes les parts, acabar de completar tot el projecte serà més complicat, ja que els plànols de Gaudí preveien una gran escalinata que actualment és força inviable, a no ser que es desnonin un gran nombre de famílies. I és que el creixement del barri no va preveure l'escalinata i va ocupar els terrenys amb dues illes plenes de blocs de pisos. Des de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps ha afirmat en roda de premsa que aquesta escalinata s'acabarà fent. En aquest sentit, confia que s'arribarà a un acord amb l'Ajuntament per enderrocar els blocs de pisos i acompanyar aquesta escalinata amb tota una remodelació del carrer Mallorca, amb una plaça alçada i un túnel pels vehicles, tal com ho havia previst Gaudí. Ara bé, és necessari enderrocar dues illes de cases per col·locar una escalinata i seguir uns plànols que van ser dissenyats fa més de 100 anys, tenint en compte la realitat d'aquell moment i no la realitat actual? Evidentment, l'escalinata faria lluir molt més el temple, ja que li donaria un aire i permetria que fos més visible. Però crec que tal com està el tema de l'habitatge avui en dia, ens ho hem de pensar molt bé i dues vegades abans de desnonar i enderrocar dues illes de cases per fer una escalinata d'un temple religiós. Si en comptes d'un temple cristià fos d'una altra religió, segur que ens ho miraríem amb uns altres ulls. Només espero que en cas que s'acabi fent, l'Ajuntament o l'Església ofereixi a les persones desnonades una bona solució habitacional i, a ser possible, dins del mateix barri. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest divendres, ja em sap greu, però no tindrem la Pítia de l'Empordà, però al seu lloc coneixerem una nova història sorprenent de la mà de les coses que passen de l'Aniol Ribas de Ràdio Vilafant. Després tindrem una nova reflexió de l'Isabel Busquets als dies de cada dia i acabarem amb en Joan Brugués i el seu rentaplats per deixar l'aigüera ben neta per la setmana que ve. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia i bona hora. És divendres.
Som divendres, sí.
Ens acostem a un cap de setmana i unes setmanes d'anticicló i de bon temps.
I et veig molt contenta.
Ja, bueno, tothom està aquí radiant d'alegria. Radiant d'alegria. Em pensava que parlaries de les primàries que hi ha hagut als comuns de Barcelona, amb el Pissarello enfrontant-se al Bob Pop.
Exacte. Mira, un altre tema dels que podríem haver parlat, però...
Sí, l'ha guanyat.
M'ha semblat que...
Al final l'ha guanyat.
Ha guanyat
el
Pissarello.
Estava cantat. Pissarello. Bueno, no sé, perquè com que aquest món ja està tan mal, està tot molt mal, doncs...
Sí, però...
No, ja, ja.
Les capacitats d'en Bob Pop són una mica...
Home, bueno...
Al final tothom té dret a presentar-se.
Sí,
no?
Exacte. No sé. Ja prou que s'hi ha presentat. Vinga, aterrem a casa nostra. No tenim candidats tan ràndoms. Gràcies a Déu. Llavors, avui parlarem de les activitats del 8M. S'està presentant oficialment aquest cartell ara en aquests moments. Per tant, encara no sabem exactament... què és el que vertebrarà el 8M a l'Escala aquest any, però a l'informatiu en parlarem abastament.
Perfecte, suposem que anirà una mica en la línia, no? Activitats de sensibilització,
sí,
activitats
correcte.
De denúncia, potser alguna manifestació...
Veurem si hi ha novetats, si hi ha alguna proposta nova aquest any. El que sí sabem és que hi ha un documental.
Això ho sabem perfectament.
Això ho sabem.
L'hem fet des d'aquesta casa.
Perquè està fet des d'aquesta casa, per tant, Ona, un documental que parla de...
Un documental que parla del paper de les dones en les associacions del poble.
Perfecte.
Sí, doncs... És la segona entrega d'aquest Empremtes Escalenques que ja va començar l'any passat i ara aquest any hi ha el segon capítol.
Doncs això, això ho tenim clar, que aquest documental hi serà, i segurament conferències i xerrades, en parlarem a l'informatiu. Va, també parlarem dels tràmits per urbanitzar el riuet. Uh-huh. Aquesta zona que ja sabeu que cada vegada que plou hi ha problemes amb el tema d'inundació. L'última vegada, amb la llevantada última, hi van haver inundacions de baixos. És un problema que es té d'absorció de l'aigua que desborda del riuet i la solució passa per... urbanitzar aquesta zona i construir una com es diu, no sé com es diu, la
les aigües.
No, no, és un dipòsit que extregui
una bomba,
exacte,
una bomba d'aigua.
Bueno, a tot això, el que ara ens ocupa és els primers tràmits per definir la urbanització, és el que s'ha aprovat és l'adjudicació de la redacció de l'avantprojecte, val? Que compta una partida de 20.000 euros. Ara s'ha de redactar doncs aquest avantprojecte d'urbanització i tot plegat el procés es pot allargar més de 2 anys. Per tant, és una obra que va per llarg i que els veïns del Riuet doncs han de prendre paciència.
Però com a mínim ha arribat, no?
Arriba, sí, però clar, són aquests dos anys.
Sí, sí. Bueno, perquè les obres al final tenen els seus
terminis.
Exacte.
Clar, bueno, esperem en aquests 2 anys a veure que no hi hagin desgràcies. Va. Sí. Més qüestions també. A l'Escala, que ha acollit un conjunt de sessions per formar en turisme regeneratiu. Uh-huh. Ara explicarem què és això, no? Els actors relacionats amb l'economia local i el turisme. És un projecte que s'engloba dins el projecte europeu que busca que el turisme incideixi positivament en el territori i amb un impacte mínim conservant els ecosistemes. Bueno, això és
un turisme més sostenible.
Turisme dir, sostenible, no? Respectuós amb el medi, etc, no?
Podríem, el turisme que tots volem.
Sí, exacte. Moltes maneres d'anomenar-lo, aquí doncs l'hem anomenat regeneratiu.
Bueno, potser perquè ja hem fet malbé tant el medi que l'hem de regenerar, no?
Val,
en comptes de conservar.
Llavors veig doncs els turistes venint aquí a replantar
arbres.
No ho sé.
Mira, podria ser una activitat cultural.
Igual sí, igual que hi han guies per anar a veure el museu de l'Alfolí o veure no sé què,
sí,
no sé quan.
Podrien anar al...
Guies per anar a plantar arbres.
Podrien anar a veure el museu i en sortint
i
del museu
anar
has d'anar a plantar un arbre.
Molt bé.
Sí, sí.
Veurem aviam si va per aquí, que jo crec que no, però...
Segur que va per fer activitats que tinguin un impacte més minimitzat en el medi.
Minimitzat. Aviam, doncs... I també parlarem de la campanya de recollida de fotografies per commemorar els 30 anys del triumvirat escalenc. Aquesta campanya se celebra el triumvirat se celebrarà el 9 i 10 de maig i tant l'Ajuntament com el Museu de l'Escala fan aquesta crida a la col·laboració ciutadana per recollir el màxim de fotografies sobre les diferents edicions que s'han anat fent de la Fira Grecorromana i que es va iniciar a l'any 1996.
Déu-n'hi-do, per tant, sí, 30 anys.
Amb la recopilació de les imatges cedides pels ciutadans, s'organitzarà una exposició a l'Alfolí, on el visitant podrà conèixer l'evolució del triumvirat al llarg de les 3 dècades que porta, de les darreres 3 dècades que porta, doncs, en actiu, no?
Home, pot ser molt bonica aquesta exposició, no?
Sí,
de recordar aquests anys.
Aquestes expos de l'antes i el després...
Molt nostàlgiques, molt una mica, també.
Això és especialista en Basili, el nostre amic Basili, que és el que penja fotografies, especialment de la platja i del passeig, no? De l'antes i el després, no? Ja està.
Doncs mira, Basili, vés preparant el teu arxiu del triumvirat.
Exacte! Ja pots anar preparant l'arxiu del triumvirat. Molt
Basili, i tothom qui ens estigui escoltant que tingui imatges,
no? Només ell, Vull dir, tots els que vulgueu recuperar les imatges del que ha anat donant de si el triumvirat, doncs ja ho sabeu. Esports.
Som-hi.
Tenim el primer i segon equip que juguen fora, el juvenil i el sènior femení de bàsquet, que juguen a casa. El primer equip de futbol... Parlàvem de futbol, el primer i segon equip. El futbol jugarà diumenge a Peralada amb l'objectiu de continuar regnant a l'Alt Empordà. Bueno, i pel que fa a l'Escala B, té cita a Vilobí. També el juvenil preferent jugarà un partit important contra el Granollers a casa i en bàsquet. Només jugarà el sènior femení a casa. En tenis taula, avui al vespre el club fa aquest homenatge a Fèlix Guanter del que parlàvem ahir. És avui, recordeu, doncs, bueno, això, aquests anys d'història d'aquest...
30, no, també, em sembla que eren, o...
Sí,
potser més,
Déu-n'hi-do. I que sobretot va ser un dels artífecs de l'impuls del tenis taula escalent cap a la primera categoria, no?
Exacte.
O sigui que... merescudíssim homenatge. I anem a pel temps amb la tramuntana d'avui i demà, que donarà pas a un cap de setmana primaveral i assolellat, amb l'anticicló que arriba i que sembla que es vol quedar unes setmanes.
Molt bé, no?
Bueno,
tindrem solet unes setmanes.
Que aquí sí que es mereix l'aplaudiment.
Som-hi, som-hi, som-hi.
Anem a buscar-lo, sí.
Aplaudim el temps.
Aplaudim el temps, fem un impàs a les borrasques Vilma, Pedro i la resta de l'Hospita Piedra.
La Vilma encara no ha arribat, la Pedra és la que tenim ara.
Doncs fem un petit parèntesi a aquestes borrasques, i deixem que entri una mica l'anticicló, perquè al final, lo normal del mes de gener, febrer, és això, és l'anticicló.
Sí.
Bueno, doncs ja està.
De fet, la Candelera no va plorar, no? Vull dir que podríem
sí,
de tenir...
Exacte, si la Candelera riu...
Ah, no, era al revés.
No, si la Candelera plora, l'hivern és fora.
Sí, i va plorar, va ploure per la Candelera.
Exacte.
Per tant, hauríem
exacte.
De tenir caloreta.
Bueno, doncs veurem el què. Veurem.
Vinga, molt bé, Lali, ens retrobem al punt de la una amb l'informatiu.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
De gener de 2014, Micronèsia. Veiem un punt blanc enmig del no-res, un silenci que només es veu trencat per les onades i per una respiració que cada vegada sona més dolorosa. Dins d'una barca que ara és plena de taques de sang seca, closques de tortuga i escames de peix, hi ha una figura que ja no sembla humana. Porta una eina afilada a la mà. Està tremolant, però no de fred. Tremola perquè el terra sota seu, després de més d'un any, ha deixat de moure's. Té els cabells llargs, enredats, bruts, la pell negra pel sol i la mirada perduda. No sap on és, ni sap si els homes que té al davant són reals i l'ajudaran, o, pel contrari, són una altra de les seves tantes al·lucinacions. Se l'identifica com a José Salvador Alvarenga, un home que havia desaparegut feia més d'un any, a 10.000 quilòmetres d'allà. El més aterrador, però, no era el seu aspecte, ni tan sols la seva salut, sinó el que portava la barca, o més ben dit, el que no portava, el company amb el que va desaparèixer. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de José Salvador Alvarenga, l'home que va sobreviure 438 dies, sol, en una barca, enmig de l'oceà Pacífic. Per entendre aquesta història, tornem enrere fins al dia que l'oceà va decidir que José no tornaria a casa. Tornem al 17 de novembre de 2012. Ens situem a la costa de Chiapas, Mèxic. És on viu José Salvador Alvarenga, un home de 36 anys del Salvador, que aleshores feia 12 anys que vivia a Mèxic. Havia deixat enrere el seu país natal, els seus pares i la seva filla, per tal de poder trobar feina i ajudar-los econòmicament. Ara feia un temps que treballava de pescador per un home anomenat Willy. Aquell 17 de novembre, com qualsevol dia, José Salvador surt de l'aldea de pescadors de Cruz Azul. Ho fa en la mateixa barca de sempre, una barca de fibra de vidre, d'uns 23 o 24 peus, o el que seria poc més de 7 metres. Una barca en la que pescarà acompanyat del seu company Ezequiel, de 22 anys. Al cap d'una estona d'haver sortit a mar, el patró els avisa per ràdio que vagin en compte, doncs diu que una tempesta s'aproxima, però que no és forta. Totes les barques tornen cap a costa, totes menys la de l'Ezequiel i en José, que es queden a uns 160 quilòmetres de terra. Ho fan perquè estan tinguent un molt bon dia de pesca i no el volen desaprofitar. Al final, d'això depèn l'economia de les seves famílies. Aquella tempesta, o com s'hi refereixen els locals, nortazo, es fa cada cop més forta i els protagonistes se'n donen compte que han de tornar. però quan comencen a intentar girar, ja és massa tard. De cop i volta, una gran onada els cobreix i fa que el motor s'espatlli completament. Ho intenten tot, però no hi ha manera de fer arrencar la barca. Utilitzen la ràdio que tenen, que tot i amb poca bateria, aconsegueix servir-los per demanar ajuda. Ara els dos pescadors s'agafen a l'esperança de que els vinguin a rescatar. Però la tempesta és tan forta que és impossible navegar, fins i tot, pels vaixells més grossos o pels avions de rescat. Així doncs, només els queda una opció: resistir i esperar. Tot i que no se sap exacte, la tempesta dura entre 5 i 7 dies. Una setmana en la qual fan tot el possible per resistir. Per no bolcar, acaben tirant tota la càrrega de peix que havien pescat. I, de fet, aconsegueixen sobreviure aquests dies. Però quan surt el sol, el panorama és completament aterrador. No hi ha terra a la vista. I, de fet, el corrent els està empenyent cap a l'oest. És a dir, al mig de l'oceà Pacífic. Ho fa a una velocitat de 4 km per hora, cosa que fa impossible que, remant d'alguna manera, puguin vèncer la corrent. És aquí quan comencen a buscar totes les maneres possibles per sobreviure. El principal problema és el mateix que totes les persones que es queden perdudes enmig de la natura: l'aigua potable. És clar, d'aigua n'estan envoltats, però la sal del mar només faria que es deshidratessin encara més ràpid. En José, amb una sang freda increïble, idea un pla. I comencen a caçar ocells marins. La tècnica consisteix en quedar-se quiets durant hores i hores amb els braços estesos, com si fossin pals, fins que un ocell decideix posar-se a la barca, i llavors el cacen. Comencen menjant carn crua d'ocell i bevent-ne la sang, per acabar recollint tot el que troben pel mar, des de peixos o tortugues fins a deixalles. Troben ampolles de plàstic buides amb les quals podran recollir l'aigua quan plogui. Això sí, si no plou en una setmana, estan condemnats. Ara, ja amb recursos, poden estar una mica més tranquils. Però el pitjor ara no és la gana, sinó la ment. L'Ezequiel, encara jove i inexpert, comença a delirar. Veu a la seva mare a l'horitzó. Veu plats de menjar calent sobre les onades. I una nit, el jove ja no pot més. I el seu cor, simplement, s'atura. L'alberenga ara es queda sol i devastat. Durant 6 dies més manté el cos de l'Ezequiel a la barca. Li parla, li pregunta si ha dormit bé, li explica què faran quan arribin a terra. És simplement la imatge d'un home que es nega a deixar anar el seu amic, que es nega a perdre l'esperança. Finalment, però, un matí, en José entra en raó i s'adona que està perdent el seny. Demanant perdó i amb llàgrimes als ulls, empenya el cos del seu company al mar. Van passant els mesos, Inga comença a perdre la noció del temps. Intenta comptar les llunes, es protegeix del sol sota una nevera buida que va trobar, com un animal en un cau. És que la seva aparença cada cop més és aquesta, la d'un animal. Però en José comença a defallir mentalment. Arriben les primeres al·lucinacions auditives, sent la música del seu poble, sent veus que li riuen. Però tot i així, no es rendeix. Per intentar no perdre del tot el cap, es crea una rutina. Cada matí es renta la cara amb l'aigua salada, manté la barca neta. És el seu ritual com per seguir sent humà. De tant en tant i de lluny veu immensos vaixells de càrrega. Ell els hi fa senyals i els crida. Però, és clar, una barqueta de 7 metres enmig de l'oceà és pràcticament invisible. Entre deliris i al·lucinacions van passant els dies, fins que arriba el 30 de gener del 2014. Aquell dia, com sempre, en José obre la porta de la nevera en la que dorm i es dona compte de que hi ha molts ocells, una gran bandada. En José comença a intentar caçar-los com pot i, de fet, ho fa amb uns quants. L'invadeix l'alegria, ara té molt de menjar. Però d'on surten tots aquests ocells? En reflexionar-ho, arriba a una conclusió. és a prop de la costa. Passa una estona fixant-se en l'horitzó, però, esclar, porta més d'un any en una barqueta de 7 metres. Les seves cames estan molt dèbils, pràcticament no es pot ni moure. És impossible arribar fins allà nedant. Els dubtes el comencen a invadir. Què passa si ara la corrent no el porta cap allà, sinó cap a dins l'oceà una altra vegada? Quan tornarà a trobar terra ferma? Segurament, si és així, està sentenciat de mort. És llavors quan se li acudeix una idea brillant. Comença a arrencar plomes dels ocells que havia caçat i les llença al mar. Seguint-les amb la vista, pot confirmar que la corrent el porta cap a la costa. Passa una estona fins que la barca ja és suficientment a prop. Llavors en José es llença i, arrastrant-se, arriba fins a la platja. Allà es queda estès, cridant, demanant socors. Allà, dos persones que vivien a prop de la platja el troben i el rescaten. La mare d'en José, a qui li havien confirmat la mort del seu fill, no se n'enterarà de què és viu fins que el veurà per les notícies. Aquesta és la història d'una persona que en un moment ho tenia tot perdut, però que a dia d'avui és viva. I fins aquí la història d'avui. Moltes gràcies per haver escoltat aquest episodi de Coses que passen. Fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas, des de Ràdio Vilafant, per la xarxa de comunicació local.
I després d'aquest Coses que passen, que ens porta, com sempre, l'Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant, posem-hi una mica de música i avui ho fem amb Sidoní.
Avui estic millor perquè he donat faré dos. Al matí el jo eufòric, a la nit el melancòlic. Surto a passejar, sóc el monstre de dos caps. Un vianant diu en veu baixa, quina fauna més estranya. Sí, ma. Ja t'entronc.
aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. Me'n llaparàs els dits.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I després d'aquest ser de Sidoní, és temps d'anar a escoltar una nova reflexió que ens porta l'Isabel Busquets els dies de cada dia.
Els dies de cada dia amb Isabel Busquets.
Actors a l'escenari. Algun seguidor dels dies de cada dia m'ha preguntat que com ho faig per trobar els temes de què parlo a la ràdio. Sempre dic el mateix, que només em cal observar el transcorre de la vida quotidiana, bé sigui pel carrer, anant de viatge o senzillament seguint els mitjans de comunicació més fiables per mi, i déu-n'hi-do com em fan ballar el cap tot el que observo, llegeixo i escolto. El Teatro Mundi, o el Teatre del Món, és un tòpic literari, un concepte metafòric que explica el món com un gran teatre on cada ésser humà representa un paper social. No em faré pas un resum de les reflexions espirituals i filosòfiques que s'han derivat d'aquesta metàfora a través dels segles. Sobre l'escenari del tros de món on ens ha tocat viure, nosaltres som els actors. Cada dia és com una nova funció i no sempre el paper que interpretem es mereix un aplaudiment. Doncs, com a mostra, us descriuré tres escenes observades. Escena primera. Em preparo per travessar ordenadament en un pas de vianants. D'un temps cap aquí, me n'he adonat que la majoria dels conductors que no paren són dones, de debò. I com a dona em fa una ràbia. Si no fos que la cosa és seriosa, n'hi hauria per riure, perquè a sobre fan veure que no t'han vist. I és que ni veuen ni volen veure els vianants, siguin de l'edat que siguin. Solen passar de pressa, ben aferrades al volant, amb la mirada fixada vés a saber a què i on. Un punt en un horitzó virtual, i es nota que els hi va la vida per arribar-hi. I mentrestant, agraeixo a tots els déus que hagi estat atenta i no m'hagin atropellat. Doncs, tot i que siguin col·legues, jo us dic, dones conductores, ho esteu fent molt malament. També m'he fixat que solen ser dones de primera i mitja volada. Oi que m'enteneu? Proposo, doncs, instal·lar als passos de vianants unes banderoles com aquelles que es pengen a les eleccions, però a l'alçada del parabrisa dels cotxes, amb la imatge d'un musculitos d'aquests que ara està tan de moda. I si ho considereu un tòpic desafortunat, hi publicitem les ofertes dels súpers. A veure si així funciona. Escena segona. Fa uns 10 dies vaig anar a dinar en un restaurant prop de Girona. Es troba dins una instal·lació esportiva. Era un dia fred i plujós d'aquests que no conviden a estar fora de casa. Però ja se sap que sempre és gestió que s'ha de fer a la capital sí o sí. Es tractava, doncs, de dinar i tornar cap a l'Escala. En sortir, veig uns rètols petitons i molt ben dibuixats, enganxats en un palet d'aquells d'enfilar trossets de carn o de fruita, els pinxitos, vaja, clavats a la terra de les jardineres, fent companyia a les plantes ornamentals. S'hi llegia, no sóc un cendrer. Era la súplica en defensa de les flors i les plantes ornamentals del restaurant. A veure si ho entenc. Ara que tots ens hem tornat tan amants de la natura, que fins i tot anem al bosc a abraçar els arbres per al benestar mutu, que no podem collir ni un bri de farigola perquè està protegida. Resulta que els testos o les jardineres, els de tota la vida, necessiten protegir-se d'uns homínids sense pesquis que treu un fum per la boca i el nas, perquè no es morin les seves amigues, les plantes i les flors, que hi són ben arrelades i fan bonic l'entorn d'entrada al restaurant. Vull creure que no són pas els socis esportistes els qui fumen i llencen les borilles. Deuen ser els clients passavolants que no poden fumar dins i ja se sap que no s'emportaran pas les borilles a la butxaca, que els farien un forat. Però llançar-les a la jardinera ja no ve d'aquí. Escena tercera. Una forta ventada va ser la protagonista de la setmana passada. Els meteoròlegs professionals i responsables, estudiosos dels seus mapes, varen interpretar fil per randa del seu paper d'oracles del temps. La varen predir amb punts i comes i varen alertar els responsables públics. La síndrome de la Dana va cobrir el país com un mal averany. Tots els déus protectors aplegats al Partenó del Cap i Casal es varen conjurar contra Eol, el senyor dels vents, que s'acostava enfurismat. Cap oracle va gosar insinuar que potser Eol no voldria mortificar tot aquest nostre país petit. Però els suprems déus protectors varen decidir aturar-lo del tot. Eol, orgullós i prepotent, es va desfermar, precisament, en aquelles zones del país on solia passar de puntetes. I com se'n van aprofitar de la mala lluna que duia a sobre, un Eol disposat a fer mal sense cap mirament. En va fer i molt, fins al punt de llevar la vida a una persona i ferir-ne d'altres, a més de la destrucció que va deixar el seu pas. Per moltes ciutats com Barcelona i altres indrets de les comarques barcelonines, de la Catalunya Central i del Pirineu. Mentrestant, els empordanesos observaven com les fulles no feien ni sardana ni cap altra dansa. El sol ens confortava amb la caloreta que ja enyoràvem. Al cap de dos dies, Eol s'ho va repensar i va bufar amb ganes per tot arreu on havia passat de llarg. Però el país aquesta vegada no es va aturar. Els déus protectors ja eren a joc i el galliner es va esvalotar de mala manera. Aquella certesa comarcal que Barcelona és el malic del país va planar sobre tots els municipis i els seus alcaldes, que es varen veure desdibuixats i abocats a l'APA. Espavileu-vos, que vosaltres ja en teniu experiència. Arriba el diumenge i els bufets d'Eol s'amainen per unes hores i pot desfilar a la rua de Carnaval. Tots contents, les comparses es diverteixen i el nombrós públic gaudeix d'allò més. Tothom ben tranquil sota un solet ben agradable i una música ensordidora. De tornar a casa, a l'alçada de la plaça de les Escoles, vaig coincidir amb els participants de les diferents comparses. Junts, uns amb altres, tot xerrant, despullats d'alguns guarniments i dirigint-se cap al punt d'on havien sortit les carrosses i les comparses. Una alegre barrija-barreja de disfresses que composava una colorida macedònia humana que ens havia regalat un matí divertit, amb ganes de passar-ho bé, amb un punt de disbauxa i transgressió que encomanava somriures. Potser la Diada de Carnaval és una cara més del gran teatre del món i aquesta sí val un bon aplaudiment.
Hauria de saber que no és així, que els moments més dolents s'arreglen amb alegria. Tot aquell que pense que això mai no ha de canviar, hauria de saber que no és així, el mal temps sempre bona cara, que tot canvia. Ai, no cal plorar, que la vida és un carnaval i val més agafar-se amb gràcia.
ajuden. Per aquells que no volen perdre. Per aquells que cada dia lluiten. Per aquells que mai se rendixen. Per aquells que mos donen
actiu amb la gran dama del misteri, Agatha Christie. El 12 de gener de 1976 ens deixava Agatha Christie, la dama del crim, a l'edat de 85 anys.
50 anys després, el seu llegat continua més viu que mai i és inspiració per a molts autors i autores. Agatha Mary Clarissa era la petita de tres germans. Fou educada a casa i va créixer entre els llibres de misteri que llegia la seva germana Margaret, signats, entre altres, per Conan Doyle o Wilkie Collins.
L'any 1914 es casava amb el coronel Archibald Christie, de qui adoptaria el seu cognom.
Un matrimoni que acabaria en divorci el 1928 i del qual en nasqué Rosalind Christie Pritchard Hikes, la seva única filla. Un divorci que arribava dos anys després que el coronel confessés el seu amor per una altra dona.
Precisament una de les situacions més misterioses i polèmiques viscudes per l'escriptora succeeix el desembre de 1926, l'any de la confessió del seu marit.
Va desaparèixer durant 11 dies, creant un gran estat d'alarma, fins que la van trobar en un hotel de Harrogate. La seva versió fou que havia patit un atac d'amnèsia degut a l'estat nerviós viscut per l'amor de la seva mare i la infidelitat del seu marit. Però, a hores d'ara, encara és un misteri i ja fou un bon reclam publicitari. D'aquesta desventura se'n va gravar un film l'any 1979, sota el títol d'Agatha i amb Vanessa Redgrave com a protagonista.
En un gir de guió, l'any 1930 es casava amb l'arqueòleg Max Malouen.
14 anys més jove, i aquí va acompanyar les seves expedicions al Pròxim Orient, que de ben segur van alimentar la seva imaginació i creativitat. Algunes de les seves novel·les en són testimoni.
Però no és l'única sorpresa d'aquesta magnífica dona.
Sota el pseudònim de Mary Westmacott, va publicar 6 novel·les sentimentals, on mostra la seva faceta més íntima i s'endins en els drames humans en les relacions. Retrat inacabat de l'any 1930 iniciava aquesta trajectòria, que tancava el 1956 amb el doctor Alier.
Autora de més de 80 novel·les i obres de teatre, està traduïda a 300 llengües i dels seus llibres s'han venut uns 2.000 milions en anglès i 1.000 milions en traduccions.
Creadora dels personatges d'Hercule Poirot i Miss Marple, és l'autora més venuda de qualsevol gènere. Només la supera William Shakespeare.
Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Amb poc més de 2 gigabytes de memòria històrica, un present per descobrir i un futur incert però meravellós, l'actualitat vista des d'un rentaplats. Amb tots vosaltres, Joan Brugués.
I arribem com cada divendres a la secció del rentaplats. I això què vol dir? Doncs que se'ns ha acabat l'aigüera d'aquesta setmana, que ho hem de deixar tot net per la setmana vinent. I per això tenim aquí avui en Joan Brugués. Joan, bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia.
A veure, quins plats netejarem avui?
Bueno, doncs els 5 plats habituals amb les seves definicions, no? A
d'on
vegades costa perquè hi ha dies que hi ha molts d'un plat, hi ha dies que hi ha molt de nois, hi ha altres dies que no n'hi ha, que costa trobar-ne un, hi ha dies que, per exemple, la vaca tremola, la notícia dolenta, a vegades també costa trobar-la, doncs això no tan bona, perquè sí. Sí, va així. Hi ha altres que sí, que... Per exemple, avui el que m'ha costat molt era el número.
Doncs vinga, et sembla si comencem per aquest?
Bueno, si hem de començar, comencem, vinga.
Doncs som-hi.
Bé, doncs d'això, de Carnaval va, perquè el Carnaval encara no s'ha acabat. Hi ha poblacions que aquesta setmana celebren les seves rues i els seus disfraços i tot això. Són aquells pobles que, bueno, o estan al costat d'altres que el tenen un Carnaval més important, o d'aquells que ja, mira, decideixen fer-ho d'aquesta manera. Doncs el número va relacionat amb el Carnaval perquè... és el número 15, varen ser 15 les colles que varen participar aquest any a la RUN. Hi ha hagut anys que n'hi ha hagut més, vull dir...
Bueno, però déu-n'hi-do, 15 colles, ja són unes quantes, és una bona rua.
Clar, també s'ha de limitar un xic, perquè, esclar, si haguessin més colles, la primera que arriba ja ha dinat, quasi ja ha berenat i està a punt de sopar, com arriba l'última.
Bueno, i els que estan allà mirant-ho tantes hores drets, al final això es fa molt pesat, si hi ha moltes colles.
Es fa pesat, sí. Esclar, i aquí tenim això, no?, que les comparses tampoc són molt multitudinàries. Jo estava mirant, doncs, el Carnaval per televisió el mateix dilluns, com va acabar la transmissió d'aquí, vaig veure la de Rosa, que allà la que té menys de comparses són 100.
Déu-n'hi-do.
Hi havia 20 i pico de carrosses.
Allò sí que dura, tocava,
Que ja te portes el dinar i el berenar, també, per poder-ho veure.
Sí, tots la Carmanyola.
Carmanyola, per poder veure. Doncs aquí, de moment, 15, i d'aquestes 15, doncs va ser la del punt de soldadura, que ja en té unes quantes de guanyades, la que va guanyar, i en quant a carrossa, i la comparsa del Cert, que també ha estat premiada moltes vegades, les que van... a la que va semblant-ho això del premi a la comparsa. Que, bueno, la comparsa també és complicat, això de crear la comparsa amb la coreografia, que tot vagi bé.
Són moltes hores d'assaig, això,
Sí. I que veus que, és clar, comencen bé, com comencen des d'aquí, a l'Avinguda de Girona, l'Ave Maria també més o menys bé, però, esclar, quan ja agafen el que és el passeig, Lluís Albert, allà veus que ja algú ja...
Bueno, clar, pobrets. És que tota l'estona saltant i ballant, al final...
No, és un no parar, És un no parar. Sí. I com arriben a la platja, bueno, fa l'últim esforç per arribar bé al final de tot. Doncs vinga, 15 van ser les colles que van participar aquesta edició del Carnaval, que bé, ara ja, doncs el proper Carnaval ens arribarà el mes de juny.
Exacte, el Carnaval d'estiu. Doncs som-hi, després d'aquest número anem a la paraula.
Vinga. Vinga, les notes de el Jesucrist Superstar.
I tant.
Perquè parlarem de Cristo, també en vam parlar ahir.
Li vam dedicar tot uns impresentables.
Exacte, però la paraula d'aquesta setmana és Jesucrist, paraula en forma de nom, perquè hi ha dos pendent, avui es decidirà aviam, aquest vespre, aviam què passa, si surt el protagonista d'aquest viacrucis vivent de l'Escala, o... s'haurà de dir... Bueno, doncs aquest any no hi ha maneres de trobar-ho.
Veurem, a veure.
No es pot crear per intel·ligència artificial, de moment.
No, home, hauríem de posar un holograma, no?
Un holograma, una cosa així, també.
Però no lluiria tant, com un Crist de carn i ossos.
Exacte. Però, bueno, no sé si algun futur d'aquí vés a saber quant d'anys, vés a saber si existeix això, eh?
Amb
el que va avançant
potser el faran robots,
la tecnologia, exacte, és un processó de robots o una cosa així, però que siguin uns robots des molt semblant als humans, no el típic robot que coneixem ara. Doncs bé, hi ha aquesta preocupació per part de l'organització per veure si es troba aquest personatge principal per poder fer aquesta representació, perquè és clar que falti una verge, la Verge Maria, dius, val, te pots saltar l'escena de la Verge Maria. Que falta Judes, no fas l'escena de Judes.
Però és que ens falta el protagonista.
El protagonista, aquí sí que no pots posar... No pots fer les escenes sense qui, que quasi surt a la totalitat de les escenes.
Clar, sempre, totalment.
Que és el protagonista. I veurem, doncs avui, aquest vespre, a la reunió informativa, doncs es decidirà, veiem, si es troba algú, o si s'ha trobat algú, o quina decisió es pren d'aquest any. Pot ser, doncs, que no hi hagi via crucis, que no seria pas la primera vegada, va passar amb la pandèmia.
Exacte.
Que aquestes representacions no es van poder fer, no tan sols aquí a l'Escala, sinó a altres pobles. Esperem, veurem.
Estarem pendents d'aquesta reunió, a veure què ens expliqueu el dilluns.
A veure.
I som-hi, anem al noi o la noia.
Hem sentit les notes perquè aquesta és una versió instrumental d'aquest homenatge a la tieta d'Ovidi Molló, una de les cançons clàssiques d'aquest cantant que ja fa temps que ens va deixar, que, bueno, que últimament es dedicava més a fer d'actor que pas de cantants, però és una cançó d'aquestes que cal escoltar, perquè és una cançó d'aquelles que t'impacta, no? De tota aquesta història d'aquest homenatge a la tieta. Molt bé, doncs d'homenatge va la cosa, perquè avui al vespre es farà un homenatge a una persona d'aquestes anònimes que tenen tots aquests clubs, i sobretot els clubs, els esports d'aquests que també són més anònims, no tenen tanta transcendència com pot tenir un futbol, un bàsquet, un handball, així, doncs, com és el tennis taula, que aquí l'Escala sempre ha sigut un esport molt important, i gràcies a persones que s'hi han dedicat molt perquè tingués aquesta importància, com és Fèlix Guanter, que Fèlix Guanter ha fet de tot, no? Però el recordem molt perquè va ser el responsable de que ell era el delegat, com l'equip va pujar per primera vegada a la màxima categoria, i també, perquè ha estat jugador, ha estat també membre de la Junta del CER, i bé, doncs se li fa un merescut homenatge aquest vespre al món del tenis taula, i també escalants en general que vulguin participar o s'hagin apuntat a fer aquest sopar per en Fèlix Guanter, que bé, ara encara també el veiem, perquè s'ha posat els veteranos que havien jugat fa temps a tenis taula, ara tornen a entrenar, tornen a alguns que altres a fer competicions, com en Joan Suez, que també és una altra persona que també mereixeria un homenatge per la seva dedicació que ha fet en el tenis taula. Doncs el noi d'avui li posem en Fèlix Guanter per aquest homenatge que li fan per la seva llarga dedicació que ha tingut en el club tenis taula del Ser l'Escala, que de fet el Ser l'Escala va néixer com un club tenis taula, i després es va convertir en una associació que té seccions, però l'origen és un club de tenis taula.
Doncs molt bé, aquest noi per en Fèlix Guanter, i anem a la vaca tremolosa.
Siempre soñé tener ese poder, robé
Bé, la cançó porta per títol Transparente, i de transparència va el que és la vaca tremolosa, perquè el grup municipal Alternativa per l'Escala denuncia el govern local per la marca de transparència en no respondre les peticions d'informació que fa l'equip de govern i que no els permet exercir en condicions la tasca d'oposició. I es veu que si no hi ha un canvi breu es passarà a accions més contundents per revertir la situació. De moment sembla que aquesta legislatura tot anava, no hi havia cap mena de problemes entre els diferents grups, a part, bueno, les discrepàncies que hi ha en els, a fer l'oposició que toca, fer l'oposició amb els temes que hi ha a l'Ajuntament. Però recordo que també un cas així també els hi va passar al que ara està en el govern, com estaven a l'oposició. Quan governava Convergència també es va donar un cas que hi havia queixes perquè això, no? Perquè no arribava la informació i anaven els plens, que els hi faltaven coses dels punts que es tractaven i tot això. I ara ells estan fent el mateix que els hi va passar. De moment hi ha hagut aquesta queixa, és l'únic grup que s'ha queixat, no sé els altres si reben tota la informació o no tenen cap mena de problema amb l'equip de govern, però l'Alternativa s'ha queixat d'això i no sé si hi hauran canvis en breu, com diu la notícia, o s'haurà de passar accions més contundents per revertir la situació. No sé quines accions deuen prendre, si hi haurà alguna queixa, no ho sé on s'ha de... Clar, com que el tema polític tampoc és un tema que domino molt, no sé després quines accions contundents on t'has d'anar a queixar, on t'has d'anar a protestar per això, per aquestes accions locals.
Ni idea, tampoc, el tema polític tampoc el domino gaire, però en tot cas estarem pendents de a veure què ens explica Alternativa. Si aquí hi ha algun canvi, no hi ha un canvi, també a veure què n'opina, no?, la resta de grups de l'oposició.
Sí, és que tampoc s'han manifestat de dir, a nosaltres també es passa el mateix, fem un front comú, com han fet altres vegades, en altres casos.
De fet, però ja van fer un protocol, no?, perquè se'ls avisés quan hi havia actes i quan hi havia coses. Aquí sí que anaven tots junts al bloc de l'oposició. Veurem com evoluciona tot aquest tema, perquè al final la transparència és molt important, en un govern.
Exacte, és clau.
Vinga. Doncs som-hi, anem a l'anxova i a... Acabem el rentaplats amb l'anxova.
Il chocolate me viatge, que va me viatge.
En vacación, en Corpus Christi o en Navidad.
Il suo aroma è una tentazione.
En trago largo, en chupadita, que bien ti va.
Il chocolate per conservare la trampa.
Tors de xocolata va la cosa, perquè avui hi haurà una activitat que es va fent i també sempre has d'agrair aquesta gent que vol fer coses per altres. I des de fa uns anys, serà la setena edició, doncs que les associacions, que això va canviant, abans eren les AMPAs,
sí.
No, com n'estudiava, eren les APAs, Associació de Pares d'Alumnes.
Imagina't, que devien estar plenes de mares, i es deien de pares,
Després va ser Pares i Mares, ara és Associació de Famílies...
Home, és molt més inclusiu, Famílies.
Sí. Ha anat canviant, Doncs les associacions de famílies dels centres educatius de l'Escala, l'Empúries, l'Escolapi i l'Institut El Padró, doncs organitza aquesta xocolata per la recerca del càncer infantil, doncs que ja fa anys que l'estan fent, doncs, amb recaptacions, bé, que estan bé. Esperem que avui la gent, esclar, amb el temps que fa, i això es fa a l'aire lliure, doncs no sé si es tira endavant de fer-ho allà o se'n buscar un lloc alternatiu, però esperem que la gent col·labori, que hi vagi, perquè és per una bona causa, i també doncs, agrair-los aquestes associacions que es dediquin a fer això, a organitzar activitats per a la recerca del càncer infantil i que es destinen a l'Hospital de Sant Joan de Déu, i des d'aquí doncs, tot el nostre suport.
I tant.
Aquesta anxova.
Tothom ha menjat xocolata aquesta tarda, és per una bona causa, i a més és boníssima la xocolata que fan les associacions.
Sí. Per tutti, com diu la cançó, xocolata per tutti.
Exacte, per tots.
Doncs vinga, en Joan, xocolata acabem.
Exacte, hem arribat al final d'aquest rentaplats i ens retrobem divendres que ve.
Doncs fins divendres.
Moltes gràcies a tots per escoltar-nos. Ens retrobem dilluns amb més temes, més converses.